Al dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem d'un llibre que s'acaba de publicar sobre 150 anys del ferrocarril a Mallorca. Va ser l'any 1875, quan va arribar el tren a la nostra illa. I Carlos Olmo, que és maquinista i investigador de la història ferroviària, acaba de publicar aquest llibre per encàrrec del Servei Ferroviari de Mallorca, però fent especial incidència en la revifada del tren que ha hagut en els darrers 30 anys. El cotxe va matar el tren en els anys 60, 70 i 80. Tothom volia un cotxe i se va deixar d'emprar el tren que arribava arreu de Mallorca, excepte Andratx, arribava de pertot. Ara parlarem amb Carlos Olmo per saber com ha estat l'elaboració d'aquest llibre que se titula 150 anys de ferrocarril a Mallorca. Després parlarem amb un estudiant de doctorat de la universitat que ha basat la seva tesi en el retrocés que patiran les nostres platges indefectiblement si no fem qualque cosa per aturar-ho. A finals d'aquest segle, probablement els nostres fills, on ets, segurament ho veuran, hi haurà platges que s'aniran de cap endarrere. De fet, ja n'hi ha que estan perdent arena i no volen deixar de fer molt ressò d'aquest problema, perquè és un verdader problema, perquè a la mesura del possible que puguem fer, ho hem de fer i està en les nostres mans. Després viatjarem al Gaida, perquè allà l'Ajuntament ha impulsat una iniciativa molt curiosa i pionera. Pagarà les consultes del psicòleg en els funcionaris. Nosaltres volem saber exactament per què un municipi petit fa això. I sobretot ho volem fer, com sempre, per posar-ho damunt la taula per si ho volen replicar altres ajuntaments de Mallorca. Actualment hi ha molt de síndrome de burnout, hi ha molt d'estrès, i el Gaida ha apostat per aquesta ajuda en els seus treballadors i volen saber com funcionarà, quan se posarà en marxa i, com dèiem, ho posem damunt la taula per si algun altre ajuntament de Mallorca vol replicar aquesta idea. I molt a prop del Gaida parlarem de falconeria, perquè antigament era una tècnica de caça que s'ha amb aus rapinyaires que té milers d'anys. Se creu que la Xina ja se feia fa més de 2.000 anys, però avui en dia se'n fan visites educatives i fins i tot se fa teràpia amb aus rapinyaires. Són una verdadera meravella que el projecte Vuelo Alto té molt a prop del Gaida i parlarem amb ells perquè fins i tot són molt importants en els nostres aeroports, perquè gràcies als falcons i als falconers fan fugir les possibles aus que se podrien ficar dins un motor d'un avió. De moment, fins ara no ha passat mai, gràcies a les falcones. I en tot això, en la Victòria Cerdà i la Yolanda Ruiz a la producció i en Nivan López en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
El Dia Mallorca i Vetres Ràdio. Radiografia mallorquina.
Començant amb la nostra radiografia mallorquina, perquè com volem fa un instant volem parlar de la història del nostre tren, que enguany, l'any passat, va complir 150 anys. De fet, Servei Ferroviari de Mallorca ha presentat fa poc un llibre titulat 1875-2025, 150 anys de ferrocarril de Mallorca, una publicació que recorre aquest segle i mig d'història ferroviària i que retrata la gran transformació que ha passat el tren, sobretot en els darrers 30 anys. En parlem amb el seu autor, Carlos Olmo, que més és maquinista i investigador del món ferroviari. Carlos, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bueno, sembla que hi ha molt de brusquers de ce món d'estren, hi ha moltes fotos del pont de 700 boques de Llumajor, moltes camins de ferro antics, però dels darrers 30 anys, que és quan l'estren ha reviscolat, no hi havia molta documentació i aquí ha estat on tu has posat més èmfasi, perquè en els darrers 30 anys, ben és cert que hi ha hagut un canvi enorme, perquè el cotxe va matar en el tren, jo no sé tu quan li posaries data, en els anys 60, 70, 80, quan va matar el tren el cotxe, Carlos? Tu on ho ubiques?
Realment jo crec que aquí hem de tenir en compte, especialment dels anys 60, quan tu deies que tothom volia tenir un cotxe a partir del final dels 50, quan el 600, com deia un antic maquinista, el 600 va matar el tren. És a dir, va ser aquesta explosió de que tothom volgués tenir el seu cotxe particular, que de qualque manera també va coadjuvar. No va ser jo realment no crec que fos l'única causa de que matàs el tren. És a dir, hi ha una sèrie de causes, però, evidentment, aquesta motorització massiva va ser un motiu determinant. No hi ha dubtes. És a dir, ho poden situar a final dels 50, principis dels 60, sí, bàsicament.
El 600 va matar el tren. M'agrada aquesta...
Això m'ho deia Bernat Mayol de Salsia, que va ser també molt d'any maquinista.
Molt bona aquesta frase. Perquè abans, que jo sàpi, m'han corregit, abans estava plena de lo que s'ha de camins de ferros, crec que fins a 7 andrats hi havia tren de per tot, no? De Solla, de cap a la resta de Mallorca, hi havia tren de per tot, no?
Sí, diguéssim, tot el que és la banda d'Esplà, Mitjons, Llevant, és dir, aquí on no arribava era el Cudi, Pollença i Andratx, com tu dius, és dir, tota la banda de la muntanya era la que estava pitjor comunicada, Llevant de Solla, però bueno, així tot també hi va haver un projecte per dur el tren fins a Andratx i se va autoritzar i tot, el que passa que després va quedar dormint el sueño de los justos, com aquest que diu, no? És a dir, no se va dotar de pressupost i, en fi, van passar una sèrie de coses i, desgraciadament, pues, no se va poder dur a terme, cosa que avui en dia seria de moltíssima utilitat.
Per cert, hi ha una curiositat, que és que tots els pobles on tingueu un bar o un cafè que se diu l'estació, heu de pensar que per qualque cosa se diu l'estació, perquè n'hi ha molts de llocs, el botador, l'estació, tot això antigament és que allà hi havia una estació de tren, no, Carlos?
O tenies l'estació a prop, o potser que algun estàs a pròpia estació, també.
Efectivament. Fins i tot, per exemple, fa anys investigant, vàrem esbrinar que a Llumajor el nom de les cadenes prové de les cadenes que posaven quan el tren de Llumajor passava pel mig de les cadenes.
Correcte. Passat correcte. Sí, de fet, inclús...
Sí, sí, continua.
Inclús se conserva la caseta de les cadenes.
Efectivament.
Crec que encara se conserva.
I molt a prop, el pont de les set boques, que crec que és una de les obres més importants, que ara estan en desús, que és una verdadera meravella. Està per darrere el parc aquàtic, perquè mos fa una idea.
Efectivament, no?
Sí. I tots aquells que vos agradi fer una camina de terres, en 15 minuts hi sou, és una verdadera meravella, el pont de les set boques, i si no, cerqueu-lo a internet, perquè vos en fareu creus si cercau pont de les set boques, que això sigui a darrere el parc aquàtic. Clar, finalment només va quedar la línia Palma Inca, el manco que jo recordi de menut. De fet, li dèiem Estren d'Inca. Hi va haver un moment que només anava i tornava d'Inca, i ja va ser a partir, sí, de 70-80 aproximadament, no?
Això va ser a partir de l'any 81.
81. I en canvi... Sí, continua, sí.
Bueno, que te volia comentar, que aquí se va produir un canvi molt... va ser essencial per el desenvolupament futur d'estren, que va ser el canvi de sample de via. És a dir, aquí a Mallorca, quan se va inaugurar la primera línia, tenia un ample molt particular d'una llarga anglesa, que són 914 mil·límetres, tres peus anglesos, i aquest amplari de via se va mantenir a lo que eren els ferrocarrils de Mallorca fins a l'any 80, que se va començar a fer la estandardització biomètrica, perquè ja pertanyia llavors a lo que eren ferrocarrils espanyols de via estretxa, que tenia quasi totes les seves línies en biomètrica, i aquesta era una de les darreres que no tenia sample estàndard. I per això va ser que en aquell moment se va utilitzar la línia Palma-Inca com a bressol d'una futura, molt desdibuixada, però una futura xarxa ferroviària moderna, i se va començar de Palma Inca, per això se va tancar el darrer tram des d'Inca fins a Sa Pobla l'any 81, quan se va començar les obres aquestes. És a dir, i aquí això va ser el que després ha permès que s'hagi pogut estandarditzar l'ús de sample mètric i tota la línia, salvo el tren de soia, que encara manté sample original, diríem, mallorquí, per dir-ho així, però tota la resta de la xarxa avui en dia, tant del metro com dels trens, de via mètrica. Està estandarditzada de via mètrica.
Ferrocarriles Espanyoles de Via Estrecha, la FEDE, que era quan...
Sí. Ho recordaràs segurament.
Els palmesans, sí. Quan anàvem a Manes de Jaubó.
Ja tenim uns anys, però recordàvem bastant.
Quan anàvem a Manes de Jaubó, agafàvem el tren de la FEDE. Ferrocarriles de Via Estrecha. Però, bueno, ara, finalment, s'ha demostrat que el tren... és una gran idea, l'empra molta gent. Ara, afortunadament, mentre se pugui mantenir la gratuïtat, està claríssim que el tren, a ciutats com Madrid, per donar l'exemple, a Barcelona, està claríssim que allà és tren, metro, tren, però està claríssim que el tren és imprescindible i que la prova és que l'empra centenars de milers de persones.
Sí, no, efectivament. L'any passat ja van ser més de 12 milions de persones. Hem de tenir en compte que quan se va fer aquest canvi de sample via mètrica, hi havia, pràcticament no arribaven ni a 900.000 passatgers. És a dir, en qüestió de 45 anys s'ha multiplicat per 14. És a dir, que ha tingut un creixement exponencial. Com comentaves molt bé, d'ençà que hi ha la gratuïtat del transport, ha pujat encara més, però vull dir, sempre ha seguit una línia ascendent des del moment que se va començar a invertir en aquesta xarxa, especialment des de que se va fundar Serveis Ferroviaris de Mallorca l'any 1994. És a dir, això és una cosa que, evidentment, crec que hi havia, no record qui ho deia, que realment Mallorca, per bé o per malament, és una illa metropolitana. I, és a dir, i en aquest aspecte jo crec que el tren té un paper fonamental per desenvolupar. Quan estan xerrant de saturació, doncs, com sempre s'ha dit, Mallorca no pot créixer per cap en els costats. És a dir, que i ses carreteres les tenim saturadíssimes i ses autovies pràcticament igual, i una de les millors maneres de combatre tot això és expandir més la xarxa ferroviària, com el govern, ara darrerament aquests dos anys, ha posat en marxa aquests projectes que jo crec que seran un gran èxit. La veritat, jo crec que és molt necessari que tot això se dugui endavant.
Clar que sí, transport públic. Si no, mireu qualsevol ciutat europea, fora d'Espanya i tot, tothom va en tren i en metro. Cotxe l'empra molt poca gent. I també, qui millor que un maquinista per contar la història del tren? Perquè el gerent de Serveis Ferroviaris, José Ramón Hortà, a la presentació, va dir que se nota, en el llibre se nota que estimes el tren, que el vius, que ha estat la teva vida, que ves, no? Jo m'imagino que t'ho deus haver hagut de tear una mica a l'hora d'emocionar-te, a l'hora d'escriure. És que a mi també m'agraden molt els trens i m'imagino que t'ho deus haver hagut de tear, deus hagut de dir qualque moment, Carlos, aquí se t'està notant que...
Sí, ja t'he dit jo, el que tenia preparat per això, la meva idea en un principi quan li vaig comentar en José Ramón Horta, era d'un llibre que probablement feia dos pits i mitges que ha sortit, no? El que passa que també, clar, mos havien de consenyar un poquet i havien de centrar-nos sobretot, com tu ben comentaves, el tema de la història de Serveis Ferroviaris de Mallorca, que per ventura no s'ha contat massa, més enllà d'aquestes notícies puntuals que poden sortir pues, de tant en quant en els diaris, no sempre per bé, de vegades, perquè, bueno, passen coses i, clar, quan passa qualque cosa, sempre en el tren és tot molt exagerat, no? És a dir, jo poso aquest exemple de que, per exemple, un accident de cotxe avui en dia és una cosa que realment, bueno, ocupa una petita ressenya, però si passa un accident amb un tren, de tot d'una ja corsa tinta, però vamos, a raudales, no? És a dir, que té aquesta, el tren jo crec que té aquesta cosa que, bueno, que sempre és més espectacular per molt de motius, no? I no sempre bons, però bueno, en fi. El que he procurat ha estat això, xerrar un poquet d'aquesta evolució que han tingut. Des del meu punt de vista, jo com a usuari, com a treballador, perquè no he estat sempre treballador, evidentment, ja fa quasi un quart de segle així mateix, afortunadament, i el que m'ho vulguin, però bueno, jo des de molt petit, ja hi tenc més de 50, pues, vivim de vora la vida del tren per Marratxí, i clar, és una cosa que jo sempre he viscut molt de prop, és a dir, és una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Em recordo que de petit inclús a la família de no, aquest de major serà maquinista. Ja, pues, ai, quin doi. Pues mira, aquí estamos.
I mira que Jefferson Airplane, ara no la tenc a mà, però Jefferson Airplane tenia aquella cançó que se titulava Never Marry with a Railroad Man, no te casis mai amb un ferroviari. Sí, hagués pensat que l'hagués posada. Però tu deus haver vist molt de canvis, no? M'imagino que les màquines antigues, de gasoli, ara les elèctriques, jo no sé si sempre ha existit, per exemple, allò de Som o Mort, quan els maquinistes heu d'anar espitjant el botó a mesura que passen X segons perquè perquè el tren sàpiga que hi ha qualcun comandament. Jo no sé si això sempre ha estat així, si tu has vist molt de canvis, tu has conduït gasoli elèctric, m'imagino que deus haver vist màquines molt antigues, conduït màquines molt antigues i màquines molt modernes, no?
Sí, bueno, jo realment, molt antigues no, perquè ja pensa que fem feina a Servei Ferroviari de Mallorca a partir de l'any 94, que se varen començar a renovar tots els automotors dièsel que hi havia, potser les màquines més antigues que jo conduïa són de l'any 95, vull dir, fem feina, és a dir, per museus i altres bandes, però bueno, si coses un poc més antigues, n'han duites, no? Després, clar, hem passat també a la tracció elèctrica, és a dir, així que he pogut veure des de dins una gran modificació, una gran transformació, de veure això passar des dièsel a l'elèctric, veure com s'expandien les línies. Jo vaig tenir la sort de que el primer tren que va arribar a Manacor, jo era un dels passatgers que anava de dins fent feina, el qual pues, ja t'ho pots imaginar, el content que estava jo aquell dia, no? I claro, és una cosa que realment, pues, ho veus en satisfacció, perquè jo també fa molt d'anys vaig estar associat a l'Associació de Mitjans de Ferrocarril i, bueno, jo no sé si vos recordareu, fa 30 i pico d'anys hi havia tota aquella polèmica de la construcció del parc de les estacions, que se xerrava de llunyar del centre a quilòmetre zero, i, bueno, pues aquí, diguéssim que vàrem aunar forces per evitar que després se fes qualque cosa que el dia de demà se pogués lamentar, no? I afortunadament pues, jo crec que després varen poder fer entrar en raó en els que comandaven i la cosa se va mantenir aquí on està, afortunadament, no? I clar, jo crec que aquí pues, tenc com una de la satisfacció tant des del punt de vista professional com personal. I clar, pues, supos que la millor per aventura això també el gerent igual ho ha valorat i deu ser per això que diu que quan llegeix això pues, veu un poquet d'aquest entusiasme, no?
Clar que sí.
És que no dic que tothom ho tingui, eh? No podem demanar que tothom a la seva feina estigui fantàstic i li encanti, eh? Però bueno, també hi ha moments durs, o sigui, no mos enganem, eh? Vull dir, la feina no deixa de ser feina encara que t'agradi. Però bueno, jo aquí ja t'ho dic, tenc aquesta doble vessant que supos que m'ha ajudat bastant amb aquest tema de poder fer una petita, un petit resum resumit d'aquesta història, no?
I hem de recordar que d'aquí a poc el tren arribarà al CUDI, l'aeroport, a Son Espases, és una expansió que no s'ha d'aturar perquè si fa 150 anys el tren va arribar i se va expandir per pràcticament tota Mallorca. Com tu has dit, Carlos, Mallorca és una illa metropolitana, podríem tenir tot.
Avui en dia, sí, sí. Per sort o per desgràcia, haurem de dir, però bueno, és el
sí,
que tenim.
Sí, clar, però és que anem a aprofitar, ara els taxis se volen juntar, anem a juntar-ho tots, perquè cap edifici estarà més a prop els uns dels altres i
desaturant les carreteres. Clar, en el màxim possible.
Clar que sí. I doncs, des d'aquí...
I ja t'he dit, i el tren i el metro aquí, jo crec que ha de desenvolupar un paper fonamental, com tu dius, per una senzilla experiència que podem veure arreu d'Europa. És a dir, és una cosa que no hem inventat la pólvora tampoc aquí. Eh? El que passa que troc que potser duim molt d'anys. Jo sempre ho dic, de vegades presumint que tenim un dels aeroports més importants d'Europa, però dic, jo que he viatjat un poquet per molts aeroports, pràcticament de tots tens un tramvia, tens una línia de metro, tens un tren, i dius, si arribes aquí, claro, i dius, punyetes, mos falta això, mos fa falta, no és que mos falti, és que mos fa falta.
Clar.
No només per als turistes, també per nosaltres. Eh?
No, i fins i tot, per exemple, a Londres tenen un tren per unir-se a les terminals.
Per això t'he dit, sí, no. Bueno, no donarem tantes idees que encara no mos espanquin més cert.
No.
Però vull dir, almenys que estigui ben comunicat.
Tens raó. En qualsevol cas, per tots els que vos agradin el tren i per aquells que no, perquè és un llibre que és divulgatiu, és assequible a la gent, no és un llibre tècnic, 1875-2025, 150 anys de ferrocarril a Mallorca, d'en Carlos Olmo, que està escrit des de la passió, en el tren, és maquinista, investigador dels camins de ferro, com a mi m'agrada dir, i reivindicar la figura del transport públic, en aquest cas, del railroad, com és el ferro carril nostre, que torni, per favor, que està tornant, perquè si els nostres pares i per dins anaven en tren, per què no hem d'anar nosaltres? I així, com deia en Vicenç Caldentei, quan cantaven el tren de Solla, deia, m'agrada el tren de Solla perquè no em bruta ni fa fum, perquè era elèctric. Carlos Olmo, des d'aquí la nostra recomanació de 150 anys de ferrocarril a Mallorca. Gràcies per escriure el llibre i gràcies per atendre'm-nos, Carlos.
Bé, faltaria més i espero que li agradi la gent que ho llegeixi. No?
Que així sigui. Gràcies, Carlos.
Jo he posat tot el millor meu i evidentment, pues, ja t'he dit, amb les meves limitacions, però bueno, sempre des d'aquesta passió que tinc.
Si només en sentit a xerrar, se te nota que t'agrada. I a mi crec que també se m'ha notat. Moltes gràcies, també, Carlos.
Sí, sí. Sempre quan es calmes un poquet, sempre sol sortir qualcú que diu, jo tenia un predí que feia,
exacte,
jo m'agrada l'esquena, en fi. És una cosa que duim molt interior, totes aquestes coses.
És que és molt xulo.
És
molt xulo. Gràcies, Carlos. Una ferrada molt gran.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara, bon dia. D'aquí un instant, pegarem un bot fins al Gaida i fins a la platja. No ho amagueu.
El dia Mallorca. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Anys d'aquest tema, 1986, Chris Rea, on the beach, a la platja. És que les platges de les Illes Balears podrien canviar per complet abans de 50 anys. Per ventura nosaltres no ho veurem, però els nostres fills i nets segur. Això sí, continua augmentant a nivell de la mà i s'intensitat dels temporals. És una de les conclusions de la tesi doctoral d'en Pau Luque Lozano, estudiant predoctoral de la Universitat de les Illes Balears, que analitzar com evolucionaran les nostres platges d'arena, les d'arena, en aquest context de canvi climàtic. I, de fet, Luque proposa noves metodologies per millorar el seguiment i conservació de les platges. Pau Luque, bon dia, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Clar, és que nosaltres, els mallorquins, veiem les platges com un lloc per anar a passar l'estona, a passejar en hivern, a nedar, però és que són una barrera natural per les temporades. Tenen una funció. Pau, nosaltres no som conscients de lo que tenim i vivim enmig de la mà cada dia, ho dic. No és així, Pau?
Efectivament. O sigui, les platges ens protegeixen en totes aquestes tempestes que ens arriben i, de fet, bé, el que nosaltres veiem com a la platja, que és tota aquesta part d'arena, anem a passejar, parlant-se de tovallola, pues, hi ha tota una part submergida que té unes estructures, no? Unes barres, una sèrie de mecanismes que quan arriben aquests temporals pues mouen la arena sota l'aigua, que també és part de la platja, i mos ajuden a que l'impacte que rebem nosaltres darrere de la platja sigui menor.
A la teva tesi dius que en l'escenari més extrem, que malauradament sembla que és l'escenari de cap on anem, perquè no estan fent res, la mà podria pujar un metre, 103 centímetres, dius tu, perquè mos entengui la gent, d'aquí 70 anys. És a dir, els nostres nets veuran com queden inundades determinades zones i com hi ha platges que desapareixen. Quines zones són les més exposades? Perquè jo tot d'una pens, per exemple, en la Ràpita, el Trenc, les Covetes, no sé, Quines són les més explorades? Parlem de Mallorca, en concret, perquè avui només ens senten a Mallorca.
I, efectivament, les zones que esperam que tinguin més afectació són, per una banda, totes aquestes zones que bé, són bastant planeres, no? Tota la zona de Salines a Campos, també de l'Albufera, tant del Pudi com a Pollença, totes les dues veïes, i bé, totes aquestes zones directament només per la pujada a nivell mig de la mà, i una gran part quedaran inundades. I a més, totes aquestes platges que siguin més planeres, no? Que tinguin menys pendent, aquestes que entran cap endins i mos costa bastant de rato d'enfonsar-nos, aquestes també esperam que siguin molt més afectades per aquesta erosió quan pugin a nivell mig de la mà. Sí, aquestes zones que has dit, justament, és el que podem esperar.
Això saps que poden desaparèixer, però és que l'altra meitat perdrà la meitat de la seva amplària. És a dir, no se salva ningú aquí. No és així, Pau.
Clar, el problema és que aquestes platges, si puja la mà, han d'adaptar-se. És a dir, han de pujar també per poder continuar responent a aquests canvis. I clar, el problema és que per pujar han de fer servir la reina que tenen per pujar tot aquest fons, un metro, en aquest cas que dèiem, no? I aquesta arena ha de venir de la platja que ja existeix, perquè els mecanismes que tenim per rebre nous sediments, no? Aquesta arena per la platja, tarden moltíssim de temps. De fet, aquí no tenim ni rius, ni tenim la península que poden tenir corrents que mos duguin arena d'altres bandes. És a dir, aquí l'arena que tenim s'ha de generar i és un procés que tarda moltíssim de temps. Llavors, és bàsicament vol dir que l'arena que tenim avui dia a les platges és la que s'ha de fer servir també per pujar-les un metro. El mateix que té la platja per adaptar-se a aquest canvi. I això vol dir que perdem superfície de platja per fer aquest tipus d'adaptació.
I com que les platges actuen com a barrera natural, també la teva tesi dius que això farà que hi hagi més inundacions, més intenses i més extenses, perquè no tindrem les platges per aturar el temporal, no?
Clar, i a més tenim un altre... O sigui, hi ha diversos efectes que al final acaben corregant aquesta vegada, no? O sigui, per una banda tenim que, com que el nivell de la mar puja i, per tant, tenim molta menys platja i a la vegada tenim més zona inundada, vol dir que les tempestes ja d'entrada arriben en un punt més proper que avui dia, perquè tenen menys espai per davant. Llavors, com ja arriben de principi ja molt més a prop nostre, l'efecte que poden tenir arriba molt més enllà. I a més, bé, és una cosa que se continua discutint, però també els canvis que poden tenir les mateixes temporades.
Bueno, per no parlar dels aquífers, que si ja estan salinitzats ara, imagina quan passi això. És a dir, encara més sal en els aquífers, wow.
Clar, és que no només és el tema de què podem rebre si mos posem damunt la platja o estem passejant tot just darrere la platja, és que hi ha una sèrie de coses que en principi és que no estan connectats directament, però ens afectaran. Molts aquífers salinitzats, que ja en tenim avui dia, però encara en seran afectats més, no? D'altra banda, també, bé, les estructures de sanejament d'aigües. Hi ha zones, avui dia coneixem zones que bé, són bastant planeres, no? Que seria un poc la situació que podien tenir nosaltres quan pugui més la mà, no? Que estiguem més a prop del nivell de la mà. Jo què sé, Florida, per exemple, no? Que de pic tenen també aquestes i surt aigua per totes bandes.
Ja. Yeah.
Ara que dius... Sí, hi ha molt més efectes que al principi no se serien directament en aquest canvi.
Ara que has posat l'exemple de Florida, per exemple, platja de Palma, què pot passar? Perquè els edificis estan... Bé, és que se van fer de Montserrat. Jo tinc fotos de platja de Palma quan era igual que Estranc. Exactament igual. Què passarà amb aquests edificis? S'aigua afectaran els fonaments? Se quedarà sense platja? L'haurem de refer amb... com s'ha refet Camp Pere Antoni, que s'anota que és arena dels fons de la mà. Què passarà, per exemple, a Platja de Palma, que és tan llarga? En tant d'edificis.
A veure, que jo en aquesta part, nosaltres, jo som físic, llavors tots aquests temes d'adaptació ja queden, aquesta informació pels companys que són enginyers, que proposin altres idees. Però es veu que, efectivament, com més ens apropem a aquesta situació, més exposats estaran en què quedin afectats, no? I, de fet, una de les altres coses que hem vist a la tesi, a part de fer aquesta estimació de què és el que passaria en aquest segle, no? Durant aquest segle, és també és que hem vist que aquestes platges que tenen tot just darrere un contorn dur, és a dir, que tenen un passeig marítim, que tenen un penya-segat, és a dir, que no és que tinguin darrere, diguéssim, unes dunes, no? O que tinguin un camp. Totes aquestes platges, quan comencin a ser cada cop més estretes, esperem que fins i tot perdin superfície més ràpid, és a dir, que encara estiguin més afectades.
Clar, tu també dius que no hi ha una sola solució per tots els casos, que s'ha de monitorar, que les mesures d'adaptació s'han de dissenyar en funció de cada tram del litoral, i tu presentes precisament a la teva tesi una innovació, que és un radar d'ona contínua amb modulació de freqüència per mesurar sonatge i fer mapes de profunditat. Què és exactament això i per què mos pot servir i ajudar, Pau?
I això és un sistema que bàsicament es pot posar damunt de edificis que estiguin darrere la platja o en qualsevol punt un poc alçat que tinguem darrere la platja, i ens permet de forma contínua poder obtenir informació per això, quin és l'onatge que arriba a la platja, a on tenim la línia de costa, quin és, de vora, en aquesta zona, diguem, propera a la vorera de la platja, quin és el mapa de com està el fons de la platja en aquest moment, i llavors això ens ajuda per poder entendre què està passant i cada platja entendre com evolucionen i poder predir millor què els hi passarà i poder fer millors models per que els hi passin aquestes platges. Hem de més té dades, hem de més té observar la platja per poder entendre aquesta platja concreta com funciona. I el problema és que avui dia normalment fer aquestes mesures és algo molt costós, és costós a nivell de tot bé i és costós a nivell de temps, perquè bàsicament significa que ha d'anar gent en aquesta platja, ja sigui d'una banda amb una barca per la part submergida, d'una altra banda minant directament per l'arena, per poder mapejar com és aquesta superfície, aquest mapa superfície de la platja, i hem de col·locar instruments que han d'estar sota l'aigua per poder mesurar l'onatge. Això vol dir que bé, és una qüestió que es fa, de fet, i hi ha diverses platges que manté monitoritzades el SOCIP a tota Balears, es fa, però és algo que és costós i que és algo que, bé, pues, significa que no es poden monitoritzar moltes platges, perquè realment és un gran esforç poder fer això. Llavors, aquest tipus de sistemes, com el que hem fet nosaltres del radar, el que ens permet és, de forma més senzilla, posar un instrument de fora i posar un instrument que pot mesurar contínuament. No és algo que només s'hagi d'anar i es pugui fer 2 pics l'any, 3 pics l'any.
Clar. És que és difícil, perquè crec recordar que tenim de 1.400 quilòmetres del litoral, que és com anar d'aquí a Londres, i no és senzill. Ja has llegit la tesi, Pau?
Sí, el novembre passat.
I què te varen posar de nota?
Bé, bueno, me varen aprovar.
I doctor Pau Luque, doctor Pau Luque, estarem en contacte, perquè ens agrada molt parlar, brevetjar dels nostres científics, primer de tot, i parlar de medi ambient, i sobretot de parlar de tot el que ens passa a Mallorca, perquè, recordeu, vivim enmig de la mà, i si no prenim consciència no podem viure d'esquenes a la mà, perquè vivim enmig de la mà, i hem de ser conscients del que diuen els experts, com en Pau Luque. Han de prevenir, han de cuidar la mà, el nostre litoral, i sobretot fer tot el possible perquè el canvi climàtic s'alenteixi el màxim possible, que vagi el més a poc possible, perquè com a mínim els nostres nets puguin veure alguna de les platges que tenim avui en dia. Pau Luque, enhorabona, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran, estarem en contacte. Moltes gràcies, Pau.
Moltíssimes gràcies, i gràcies per donar veu i de tractar aquests temes.
No en faltava d'altre.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres ara pegam un vot al Gaida. No vos mogueu.
El dia amb Jaume Noguera. For once I can touch what my heart used to dream of.
Stevie Wonder tenia només 18 anys quan va treure For Once in My Life. Aquesta ja te diu, per una vegada en la meva vida hi ha qualcú que m'estima, qualcú que se preocupa per mi. Molt bé, aquest For Once in My Life, per contar-vos que l'Ajuntament d'Algaida se posiciona en el capdavant del benestar del seu personal perquè l'equip de govern del Gaidí ha aprovat un nou conveni per funcionaris municipals, però incorpora una mesura molt nova: ajudes econòmiques per rebre assistència psicològica quan un funcionari ho necessiti. D'aquesta manera, el Gaidí se converteix en pràcticament el pioner en tenir cura de la salut mental, incloure-la entre les ajudes sanitàries, assistencials i mèdiques que donarà el consistori. Margalida Fullana, baldessa del Gaida, bon dia i enhorabona, perquè crec que sou els únics de moment, baldessa. Sabeu de qualque altre ajuntament que faci el mateix?
Hola, bon dia, com esteu? Bé, moltíssimes gràcies per donar veu en aquesta iniciativa i principalment, sobretot, conscienciar i instar a més ajuntaments que també ho tinguin en compte i que pensin en aquesta fita que és tan important de cuidar la salut mental. Que jo sàpiga, que nosaltres sàpiguem, no hi ha més ajuntaments que hagin implantat en el conveni laboral aquesta ajuda pública per poder tenir accés anar a l'atenció psicològica. No, crec que no n'hi ha més.
Podran anar a 6 sessions anuals d'atenció psicològica amb un informe justificatiu dels professionals. Se podria ampliar fins a 10 sessions, però per què ho heu fet? Per sentar un precedent? Perquè, clar, un poble com, en tots els meus respectes, de 6.400 veïnats, ja hi té molt d'amics a Can Mindona i a Can Cregol, i més, hi té molt d'amics dins del Gaida, però un punt municipi petit no veig que hagueu detectat estrès. M'imagino que ho heu fet abans, per tapar-vos abans de que plogui, no?
Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament del Gaida creiem i defensam que cuidar la salut mental és tan important com cuidar o més la salut física, no? Hi ha persones, famílies, que necessiten aquest suport psicològic, però que tant per motius econòmics o perquè encara hi ha aquesta reticència a anar a aquests professionals, no hi volen o no poden accedir. Però ho vàrem valorar i vàrem pensar que aquestes ajudes volem eliminar aquesta barrera i garantir que ningú deixi de rebre, que pugui deixar de rebre per falta de recursos. I també és una aposta que per les persones, pels treballadors, per la prevenció i també pel benestar del nostre poble. Això està dins el conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral. Aquest conveni s'ha aprovat en el BOIT de dia 25 de juliol d'ara, de fa pocs dies, i és una fita important que nosaltres volem reivindicar, no? Jo també comentar-vos que com a baldessa ara en funcions, però que també jo som professional de sanitari, som professional de la sanitat pública. Crec fermament en poder donar aquest tipus d'ajudes als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament del Gaida.
És que, de fet, ara que deies això, precisament, en coneixement de causa, darrerament estan parlant amb molt de metges que diuen, creuen en el concepte de One Health, d'una sola salut, que una cosa va lligada a l'altra, que si no estàs bé anímicament t'acaba afectant físicament i que si no estàs bé físicament t'acaba afectant mentalment. No és així?
És totalment cert. Jo crec totalment en la salut i la regeneració holística de les persones i és una realitat que tenim avui en dia, no? I també comentar-vos que a més d'aquesta ajuda econòmica, estem treballant en noves iniciatives també per continuar reforçant el benestar emocional del personal municipal. La meva voluntat és impulsar també jornades i tallers sobre la resolució de conflictes, gestió de l'estrès, motivació, comunicació i també eines per afrontar situacions que siguin emocionalment exigents. Sabem que hi ha col·lectius que tenen una atenció directa amb veïnats i veïnades o amb persones del municipi, com policia local, personal de l'escoleta, serveis socials, personal d'atenció en el públic, i a vegades viuen aquestes situacions complexes en el seu dia a dia. I per això també volem estudiar eines i accions que puguin ser preventives per poder ser més beneficioses per ajudar-les a gestionar aquestes situacions. Evidentment, volem fer-ho de la mà dels mateixos treballadors i treballadores i també a través de la mesa general de negociació, a través dels sindicats, perquè siguin mesures útils, que estiguin consensuades i adaptades, sobretot a les necessitats reals de cada servei de l'Ajuntament.
I d'enhorabona, des d'aquí, sempre que veiem una idea que és positiva, la feim pública, per si qualque altre Ajuntament de Mallorca ho vol replicar, que sapigueu, la resta de municipis, que l'Ajuntament d'Algaida destinarà una partida pressupostària per tenir cura de la salut mental dels seus funcionaris, per anar de cap en aquest model que dèiem d'una sola salut, que si un no està bé anímicament, li acaba afectant físicament, i viceversa, si un té mal, arriba un moment que li afecta mentalment. Bellesa Fullana, enhorabona, i tant de bo molts d'Ajuntaments de Mallorca repliquin aquest exemple, perquè de moment el Gaida sou els únics. Moltíssimes gràcies per atendre'm-vos i per si deia. Bellesa, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i dir que el que volem és que qualsevol persona o treballador de l'Ajuntament que passi un moment difícil sàpiga que no està tota sola, que se pot facilitar aquest primer pas de cap en el benestar, i que aquestes ajudes ja hauran valgut la pena.
Clar que sí, que així sigui. Gràcies, Bellesa. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bueno, nosaltres no mos fem molt en fora del Gaida, però per parlar d'un tema completament diferent, d'animals que volen molt alt.
El dia, amb Jaume Noguera.
El vol d'Icarus, d'Iron Maiden. Icar era el fill de Dèdal, se va fer unes ales de cera i va volar tan alt que se va acostar al sol, i el sol va fondre la cera de les seves ales. Icar va caure i diu: en nom de Déu, mon pare, puc volar com una àguila. I avui volem parlar de falconeria, per això posem a Flight of Icarus. La falconeria és un art mil·lenari que antigament era un art de caça. Ara té molta presència a Mallorca, però serveix per un caramull de coses. Activitats educatives, ambientals, per teràpia i fins i tot per protegir-nos quan anàvem amb avió. Ara sabreu per què. Marina Aguilera, fundadora de Vuelo Alto, precisament per Deves al Gaida. Benvinguda, com estàs?
Hola, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, estic molt bé, molt contenta de ser aquí.
Bueno, darrere de cada vol d'un animal hi ha un caramull de feina, respecte, confiança, molta relació entre l'animal i el falconer, perquè, clar, jo m'imagino que cada vegada que molles un falcó o una àguila, tens aquell rum-rum de dius: i si no torna? Però sempre s'ha de tornar, no, Marina?
Bé, si s'ha fet bé la feina, sí que tornen, sí que han de tornar. Però sí, com tu dius, du molta de feina, du molt de temps i de poder formar aquest vincle amb sau que és imprescindible.
La teva idea inicial, a Vuelo Alto, allà al Gaida també, precisament, era fer activitats educatives i visitar escoles per apropar les aus rapinyaires en els infants, que són una verdadera meravella quan els veus de prop. Són, no sé, és una cosa que no, només se pot experimentar quan els veus de prop, i fins i tot si tens la sort de poder-los tocar. Però a la pandèmia vareu fer una aturada i amb una psicòloga vareu començar a estudiar com fer processos terapèutics. Conta'm això, Marina.
Així va ser. Varen començar amb aquest procés, amb aquest projecte educatiu, però, com tu dius, ens varen topar amb la pandèmia i tot això se va haver de retirar-se en un costat temporalment. I el bo que ens va dur la pandèmia és que varen poder tenir temps per investigar, per provar amb pacients reals. Primer varen treballar de forma online amb la meva companya Mà, la psicòloga, i varen començar a posar les aus de pinyaires també a de dins de les sessions, de les teràpies, que ella ja estava fent en cavall. Ella és terapeuta en cavall i varen dir, i si provam de posar també les aus de pinyaires a dins d'una sessió, mem com responen els animals, com responen els pacients, i mem quin tipus de perfils o quin tipus de pacients podem abarcar a dins d'aquestes teràpies. I va ser pues, un any que va ser molt productiu perquè vàrem veure moltíssimes coses amb elles i que efectivament sí que se poden incluir dins de les teràpies i és meravellós els resultats que donen.
Fins i tot van llegir l'entrevista que te va fer Andreu Bernat a foravila.net i li vas contar que un falcó que sempre havia estat com a molt esquerp va reaccionar molt bé amb un pacient que parlava d'un problema, com si l'animal l'escoltàs. És que és molt curiós, això. Conta'm això.
Sí, bé, els animals, i això està científicament provat, tenen una empatia molt desenvolupada. És un tema de supervivència, no? Quan ells viuen, sobretot animals que conviuen amb altres animals, quan un animal se posa alerta, els altres ho percebeixen, se donen compte també quasi al mateix temps, no? És com una espècie de connexió que tenen entre una comunicació no verbal que hi ha entre ells, no? Aquesta comunicació també se dona a nosaltres. Encara que nosaltres, com a éssers humans, ja hem evolucionat cap a un altre puesto, i hi ha moments on aquesta connexió, aquesta intuïció o aquesta empatia, hi ha molt de pics que l'hem perdut. Però els animals la tenen molt, molt present, això. Per tant, ells són capaços de percebre les nostres emocions. Poden veure, poden sentir el que nosaltres estem sentint en gran part, no? I quan ells poden sentir això, actuen en funció de lo que estan percibint de nosaltres. I sí, ens hem trobat amb molt de pics que un animal que normalment no faria això, o no faria allò, de cop i volta ho fa, no? I dius, com pot ser? I comences a analitzar un poc com ha anat la sessió, de quines emocions s'han estat movent en aquesta sessió, i tot això, i dius, vale, és que hem anat per aquí i l'animal ha connectat amb això i de cop i volta ha mostrat una part seva que no havia mostrat mai.
Que curiós. També, a banda de la part educativa, d'aquestes intervencions dirigides a teràpia en persones. També enguany heu creat un santuari, perquè de cada vegada vos arribaven més animals amb lesions irreversibles, no sé si fins i tot animals que havien estat de persones que no els atenien adequadament, però això no està prohibit, Marina.
Bé, aquí entram un poc a la normativa, per obtenir una au de falconeria s'ha d'obtenir a un centre de cria autoritzat. Hi ha molts de centres de cria, no, aquí a Mallorca, a la península i fora d'Espanya també. Només comprant-lo amb un centre autoritzat, tu ja tens aquest animal de forma legal. Després cada comunitat autònoma té el seu registre i tot això. Però a part d'això, és molt fàcil, diguéssim, obtenir un au de presa, és molt fàcil d'obtenir.
De manera il·legal, te refereixes, dius?
No, de manera legal.
De manera legal?
Sí, claro.
Però no trobes que hauria de ser més difícil?
Bé, per això molt de falconers i moltes associacions, que per això també se formen les associacions de falconeria, lluitam moltíssim amb això. No, jo, per exemple, ara som la tresorera de l'Associació de Falconeria Tramuntana, que som aquí a Mallorca, i estem lluitant constantment per aquest tipus de... que se faci una cria responsable, que les administracions també puguin controlar tot el que sigui necessari dins d'aquest mercat, perquè a la fi és un mercat a nivell mundial que és complicat de gestionar. I sí, això al final, encara que tot aquest procés sigui legal, no lleva que hi ha molta de gent que compra un animal sense tenir coneixement sobre els cuidats, sobre els entrenaments o sobre tot el que pot implicar tenir aquest animal. Clar, no és el mateix comprar un hàmster, per dir-te un exemple, que comprar una àguila. Una àguila te pot fer molt malament, te pot fer molt mal.
Home.
I clar, això també deriva no només en els perillos, el risc que pot córrer tu com a comprador, sinó després tot el que pot passar a aquest animal per no haver caigut a bones mans, no?
Clar.
I sí que és vera que mos han arribat, no tots els aus del santuari venen amb aquestes condicions, però sí que hem rebut unes quantes que han vingut d'una història així. Sí.
Mare de Déu. És que, no sé, jo m'ho faig creure com una persona pot tenir un animal sense saber com tenir-lo. Una altra cosa que feis, una altra pota de un altre pilar de Vuelo Alto, que és el control ecològic de fauna. Tu t'encarregues que no hi hagi ocells a Sant Bonet, a l'aeròdrom de Sant Bonet de Marratxí, perquè és molt important la vostra feina, perquè això també... Molta gent no ho saben, això, que els falconers són una peça elemental en els aeroports i aeròdroms. Tu t'encarregues de Sant Bonet, tu, no, Marina?
Sí, correcte. Bé, ara... Sí que és vera que això és una feina imprescindible actualment pràcticament tots els aeroports del món, perquè després de molts anys de que se va posar en prova, de fet, aquí a Espanya ho va posar en prova en Feli Rodríguez de la Fuente, i quan va veure que això funcionava i era una metodologia per poder evitar aquests impactes d'aus en les aeronaus, pues va ser com una... Bé, com que de cop i volta s'encén una bombilla i diu, vinga, hem d'anar cap aquí. I a poc a poc s'ha fet fins i tot una normativa on els aeroports de certes característiques han de tenir, sí o sí, un sistema de control de fauna amb falconer.
Clar, perquè ara imagineu-vos que entra un colom o una gavina dins un motor quan el moment més crític d'un vol en avió és quan s'enlaire i quan aterra. Sobretot quan s'enlaire ha d'anar a plena potència. Si entra un ocell a dins, per accident, òbviament, una gavina, un codó, no se ficarà dins un motor per voluntat pròpia. Clar, se pot anul·lar completament el motor i per això els falconers són importantíssims. I ara ve la pregunta del milió. Jo que visc a Palma, tu que ara que parlàvem d'això de... A la Seu van posar una parella de coloms fa molts anys perquè els excrements dels coloms feien mal a la pedra de la Seu. Tu creus que haurem de posar un falcó damunt a cada barriada de Palma per acabar, per controlar els coloms? Perquè aquí el manco no és un nou llevant. No, entre tudons i coloms, mare de Déu, tu què opines? Seria una manera ecològica de controlar les poblacions de coloms a Palma per tenir que és president de la comunitat de veïnats en lloc de tenir colomet, tingués un falconer. Què opines?
Doncs pues, he de dir que hi ha altres mètodes per fer control de coloms, però sí que és vera que poder fer servir la falconeria com a mètode de control és el més ecològic que hi ha, perquè és el depredador natural d'aquests animals, no? I només la seva presència ja actua com a control de fauna a un lloc, no? De fet, a la Seu hi ha falcons peregrins que estan per allà i que fan niu i tot això, així que...
Exacte.
En realitat ja tenen... Són salvatges, aquests. Però en realitat la Seu ja té un pot de protecció...
Clar que sí.
De forma natural. En realitat és que si se pogués ampliar un poc la població de falcons... De falcons, d'àguiles, de rapinyaires en el món, perquè hi ha moltes espècies que estan en perill d'extinció, i per culpa de l'ésser humà, en realitat. En realitat. Si això se pogués solucionar, probablement moltes plagues i molt problemes que, de desajust que hi ha dins de la natura i dins de l'ecosistema se solucionarien.
Els rapinyaires tenen aquesta mala fama que tenen els taurons a la mà, injusta, quan la milana, el xoric, el falcó, l'àguila, l'esparvé, són imprescindibles pel nostre equilibri ambiental, i la Marina Aguilera és una de les persones que fa possible que la falconeria encara pervivi, pervisqui avui en dia aquest art mil·lenari meravellós que tracta amb aquests animals tan impressionants com imprescindibles. Marina Aguilera, de Vuelo Alto. Si voleu saber més coses de Vuelo Alto, podeu a internet Vuelo Alto Cetrería, perquè si no vos sortiran bitllets d'avió i no parlam d'aquestes coses. Marina, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
Moltíssimes gràcies a tu i a tot el programa per convidar-me. Ha estat un plaer.
Igualment. Salut. Salut a vosaltres. Fins demà, també.